Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El 13 de juny de 1982, a les 12 del migdia, es produeix la primera emissió de Ràdio Sant Cugat que es pot sintonitzar al 91.7 de la freqüència modulada. Ramon Grau, fundador i primer director, és l'encarregat de donar la benvinguda als oients. Les línies bàsiques de l'emissora són defensar i fomentar la cultura catalana, donar suport a les institucions democràtiques de Catalunya i de l'Estat espanyol, respectar totes les opinions i fomentar tot el que porti el nom de Sant Cugat. La ràdio fructifica gràcies a l'esforç, l'empenta i la il·lusió d'un grup de gent jove. Es decideix que la sintonia sigui molt identificativa i per això es trien les notes del Paga-li Joan, una cançó molt popular a la ciutat. En la graella tenen un pes molt important tant els informatius locals, els musicals, els programes també basats en la tradició i la cultura popular. La seu de la ràdio és el passatge Sant Antoni número 16. Avui ens traslladem als orígens de la ràdio i just una setmana abans, els originaris d'aquesta casa ens permetien gravar una tertúlia amb ells, els fundadors, i també algunes de les primeres veus. El SAF va celebrar amb ells el 34è aniversari de la ràdio local, que va tenir lloc dilluns passat.
Atenció, sisplau. La història comença al Magrola, sí o no? Allà en un bar que hi havia al carrer Sant Bonaventura, que fèiem unes tertúlies al vespre i tal, amb el Mario Caral, el Paco García...
I els guacamayos.
I allà vam començar a parlar de que a Sant Cugat pues, estaria bé fer una ràdio, perquè tots més o menys teníem unes inquietuds. Jo havia fet un programa amb el Mario a Ràdio Vallès, que havia triomfat molt, que es deia sí. Tope 10, que tocava molta gent. Trucaven de la universitat. I, bueno... parlant en sèrio.
Tenia una audiència molt afí.
Sí, exacte.
Molt propera.
I bé, vam decidir muntar Ràdio Sant Cugat amb una sabata i una espardenya, però vam muntar Ràdio
Sant
Cugat.
Sempre diu el mateix, una sabata i una espardenya.
És que és veritat, sí, sí. És que és veritat.
I amb una moqueta de color marró i amb fibra de vidre, sense protegir-nos, que vam sortir allí que ens picava tot, que ens rascava el pare del Mario allà enganxant la cola d'impacte.
El primer local va ser...
Va ser el carrer Sant Antoni. Va estar fins que ens van tancar.
No, prega, no.
Fins al 89, no?
89-90.
86.
Ja. És que ja no ens...
4 anys vam estar. Però va ser 4 anys els millors de les nostres vides.
Sí? Tu què recordes d'aquella etapa?
Riure molt, patir molt, passar-nos-ho molt bé, treballar moltes hores, però disfrutar molt, moltíssim, moltíssim. Jo, per mi, és la millor època de la vida a nivell de feina i de que comences a fer coses i tal, per mi va ser la millor època.
Qui comença a incorporar-se a l'equip? A part de vosaltres, i el Màrius...
El Paco García.
El Paco García.
Després comença la Rosa, perquè havia sigut una estrella de Ràdio Barcelona. Va passar per allà un dia. Diu, jo havia treballat a Ràdio Barcelona. Diu,
vinga,
ja està, tu, ja tenim una locutora.
Deixava per sopar a vegades, eh? Escolta, Rosa, explica'ns, tu com comences? Com comences, que comences a fer el teu primer programa? Explica'ns una mica què recordes del principi.
En sèrio o anècdotes?
No,
perquè és clar, sempre expliquen la mateixa. Això el Ramon que em va enredar.
I les cabres.
Perquè suposo que no tenia ningú més. I va dir, tu havies treballat a Ràdio Barcelona? I dic, sí, però a les oficines. És igual. Vine, que portem la ràdio. I abans que comencés, que s'inaugurés, doncs una setmana abans, allà, mira, anar fent proves. Bueno, tot el que feia, un magazín, el que fas tu ara. Però tocava molta gent, però no eren de universitat, eh? Però molta gent, eren del poble. I home, sí, i fèiem, doncs, pues, bueno, mira, el fèiem molt proper. La ràdio llavors era molt propera.
Sí?
Sí.
Doncs mira, ja que parlem de magazín, anem a la
xica de Hawaii, la noia de Hawaii,
Maribel. Explica'ns una mica la teva etapa, el teu pas per la ràdio i sobretot els inicis.
Doncs jo estava a Ràdio Rubí amb el David Talleda,
I llavors el taller d'un dia va venir i em va dir, escolta, obre'm una ràdio a Sant Cugat, per què no hi anem? Ah, doncs, pues, vale. I me recordo que era l'estiu, vam anar, potser va obrir el juny per la festa major, i nosaltres vam anar i van dir, bueno, ara que és festa major, veniu al juliol. I llavors vaig veure, i ja tinc la imatge de tots dos, el Ramon i el Josep amb bigoti, i el Ramon jovenets. Quants anys tenia el Ramon? 26 o 26, sí. O 25. Va, jo també era joveneta, eh? I ens vam presentar, el David i jo, i llavors el Ramon de seguida, sí, doncs ja podeu venir. Però llavors jo vaig quedar embarassada del meu tercer fill, i llavors només hi anava els dissabtes, els caps de setmana. Vaig començar fent els caps de setmana. Feia una mica com, no sé com dir-ho, com de pudor o de mig vergonya de dir el meu nom i així. I em vaig inventar, a mi el Sisa m'agradava molt, i tenia una cançó que es deia La noia de Hawaii, i llavors s'estilava molt, eh? A les altres emissores també hi havia la xica de la ràdio, la no sé què, i jo, pues jo, La noia de Hawaii. I vaig començar fent un magazín els dissabtes, I bueno, jo em deia La noia de Hawaii. I jo també recordo, com diu el Ramon, riure molt. És que és el que més recordo, riure, passar-ho bé. I a més, de fet és que la direcció tampoc t'imposava res. Per tant, el programa era tot teu. Sí, era molt creatiu, molt propi. Era allò un programa d'autor, perquè mai el Ramon em va dir... oi, això hauries de fer així, hauries de fer això, no diguis això, no sé què, no sé quantos, bueno, no ho sé, no? Per tant, allà disfrutaves les hores que estaves allà i quan te'l preparaves, no sé, si havia escoltat una cançó que m'agradava, ah, la posaré el dissabte, si havia llegit alguna cosa que m'interessava, doncs també, no ho sé, això. I llavors de seguida el Ramon ja va dir, bueno, ara aniràs amb una unitat mòbil cada dissabte a la tarda al carrer fer el programa. Te recordes d'això, Ramon? I llavors, pues, un dia en una plaça, un dia en un carrer, i llavors la ràdio sí que era, eh? La gent ens escoltava molt. Era molt, potser perquè no hi havia res.
A l'una i mitja.
I la gent l'escoltava molt, li agradava tenir una ràdio seva, no? I llavors venia gent que ens escoltava, i la veritat és que jo vaig fer amics, dels oients. La Pepa Llunell, que tota la vida l'estimaré, pues és perquè era un oient de la ràdio. La mare del Toni Gómez es trucava cada dia al matí per dir-nos bon dia. I no sé, molta gent, llavors te'ls trobaves pel carrer, et comentaven, et deien, venien, es presentaven. T'he portat, mira, encara ho guardo, una veïna de la ràdio que ens escoltava em va fer un tapete de ganxet, que era una senyora gran.
Era la gran família de la ràdio.
Ah, això mateix. I això bàsicament és el que més recordo.
Rogeli, el Rogeli és col·laborador, participa a les tertúlies de Cugat.cat, i el Rogeli també està des dels inicis. Com recordes tu, com i quan arribes a la ràdio?
Bé, crec que de forma molt encertada els germans Grau el que van fer és comptar amb gent del poble per muntar la base social de la ràdio. I llavors van contactar, a part de les persones que som avui aquí, amb entitats. Hi havia programes del Club Muntanyenc, hi havia programes esportius, però també comptant sempre amb entitats esportives de la ciutat. Per tant, va ser un element aglutinador i cohesionador de la ciutat, aquesta paraula que ha estat tants anys de moda, no? Però que en definitiva va servir una miqueta per això, per a aglutinar les forces vives del poble, no? I això crec que va ser un gran encert, perquè la ràdio era una ràdio municipal, una ràdio casolana, però molt propera, i crec que es va aconseguir en part gràcies a aquesta directriu, crec que molt clara.
I com la vas viure? Com la vas gaudir tu?
Jo, per mi va ser una manera de fer poble, perquè el programa que fèiem era un programa de sardanes i un programa de país, perquè jo crec que jo sempre vaig tenir molt clar això, no? Que el que interessava i el que m'agradava i em feia il·lusió era fer poble, fer pinyes, recollir el que la gent del poble sabia, expressava, havia viscut, i aquí tenia un gran mestre després del programa de sardanes, un altre programa que es deia Cançons, Danses i Tradicions, un programa de tradicions populars de Sant Cugat, però també d'arreu de Catalunya. Doncs d'aquí vaig aprendre moltíssim de l'Eugeni Canes. L'Eugeni Canes era una persona molt culta i que sabia molt, molt, molt. A més, havia tingut un bon mestratge, tenia gent propera com el Xavier Esqueta, per exemple, que era un bon músic i a més sabia moltes coses del poble, havia estat mestre i per tant coneixia molt les inquietuds de la ciutat. I a nivell personal vaig fer realitat una cosa que sempre, sempre, sempre i des de molt petit m'havia fet il·lusió, que és estar al darrere d'un micro d'una ràdio. A casa meva tota la vida s'havia escoltat ràdio. I recordo, com a cosa anecdotària, que és que passaves pel carrer i senties Ràdio Sant Cugat, la melodia aquella, Ràdio Sant Cugat, al teu costat. Bé, sabies que al poble, a Sant Cugat, s'escoltava la ràdio, i després la gent, el que deia la Maribel, no?, et trobaves, feies amics, feies amistats, i la gent quan anaves pel poble et comentaven coses que havies dit, o coses que estaven bé, o coses que li interessaven, o coses que no estaven d'acord, el que sigui, no? I o dient simplement, mira, avui t'hem escoltat, no? I bé, això et feia feliç, t'omplia, i sabies que arribaves a la gent a través d'un mitjà tan màgic, com sempre deia el Ramon, que és la ràdio.
O sigui que tornem a la gran família de la ràdio, eh? El Rogeli també va ser, oi que sí? Va
sí,
estar una...
la segona etapa, quan ens vam tancar la ràdio, que va ser un moment molt trist, la gent plorava per allà, el Ramon estava fet pols, tots els que estàvem a la ràdio vam acabar molt... molt...
Quin any era?
Això era l'any...
Quin any era?
86, sí. Després, al cap de 2-3 anys, va ser? 2 anys. 3, sí. Vam tornar a obrir, sí, exacte.
Sí. Que va passar per poder tornar a obrir el no tenir una llicència com a emissora privada, vam poder obrir sota l'aixopluc de l'Ajuntament, tot i que, a veure, l'Ajuntament l'únic que ens posava era el paraia de l'autorització, com si diguéssim, no? Però això durant un temps, fins que la llei no permetia que la ràdio la gestionés una agent privada, havia de gestionar-la directament l'Ajuntament. Llavors va ser quan al final s'ho va quedar l'Ajuntament, i a partir d'aquí va començar l'aventura de Cugat.cat.
I de la gent que arribava, també arribava gent jove. Esteve Clara, vine, vine, vine. Vine, l'Esteve Clara, tu presentaves... No feies tècnic només? No vas arribar a presentar algun programa musical, no vas arribar a presentar?
Sí, alguna cosa per les nits, feia música en Llauna, la gravava amb el Màrius, em sembla que era tardíssim, fins a les 3 de la matinada gravant, i es passava jo fins, no sé, fins a les 6 o... No me'n recordo. No me'n recordo.
Quin? Música al teu costat, sí. Tu, Esteve, tu vas arribar i tenies idea o no tenies idea? O vas aprendre ja la ràdio a fer de tècnic?
La meva història és que el Juan Gil va vindre a l'institut on jo estudiava a fer una tarda de ràdio. El vaig veure i vaig dir, que diver! I m'hi vaig presentar un dia allà a la ràdio amb el Ramon.
Quina edat tenies? Te'n recordes?
16 o 17 anys. 16 o 17 anys. I em va dir, bueno, queda't aquí. I feia el programa La Rosa amb un noi que no m'agrada com es deia. Amb un noi que no m'agrada com es deia. I portava ja una setmana mirant com aquell noi posava discos, el truquen per telèfon, li ofereixen una plaça a Antena 3 a no sé on, i se'n va. I el Ramon em diu, saps com funciona això? Diu, sí.
I com recordes aquella etapa?
Jo m'ho vaig passar molt bé. I jo vaig acabar fent d'inspector de telecomunicacions, tancant emissores de ràdio, durant 11 anys. No, jo encara estava a la ràdio quan van venir a tancar-la. i després m'hi vaig incorporar a la Generalitat. I la meva experiència, experiència com a tècnic d'una emissora de ràdio em va servir per dedicar-m'hi durant 11 anys com a inspector de telecomunicacions de la Generalitat, tancant emissores de ràdio molt famoses.
De fet, Ràdio Sant Cugat ha sigut masia, Ha sigut masia de molta gent, ha sigut el Barça Atlètic de molta gent. Sí.
I ha sigut escola.
Escola a nivell, hi ha molta gent a TV3, molta gent, inclús gent estan a mitjans estatals. Per tant, hi ha molta gent que va néixer a Ràdio Sant Cugat i que avui estan al primer nivell de qualsevol mitjà de comunicació a nivell estatal.
I avui dia encara ho continuen fent.
Susana Griso...
Trobarà molta gent a RAC1, Catalunya Ràdio...
Catalunya Ràdio i TV3 bastants.
El Jofre Llombard, la Cèlia Serrades, que ara està a Washington de corresponsal de Catalunya Ràdio. Molta gent, molta.
Però inclús a nivell estatal. O sigui, hi ha molta gent a nivell estatal que...
La Berneda, no?
La Berneda.
La Sandra Berneda.
Anem per una altra. Jesús Galindo. Jesús Galindo encara continua fent col·laboracions.
Jo vaig començar, portava molt poc temps funcionant, em sembla que un any, poc més, no crec que arribessin. I un dia Ferran Fornells, que treballava amb mi a Mundo Deportivo, jo començava a Mundo Deportivo, em diu, t'interessa fer ràdio i així? Que hi ha una noia allà que fa informatius que se'n va, que era la Isabel Avelino. I jo vaig dir, pues sí. I llavors vaig anar allà, vaig estar uns 10 dies o 15 dies amb la Isabel Avelino, que em va ensenyar com funcionava jo, i em vaig posar a fer els informatius, un informatiu d'informació general que fèiem al matí a primera hora, a les 8, crec, després horaris, cada hora les notícies, i després una a la una d'informació local, que va ser una etapa molt divertida perquè vaig viure molt el que és el poble, l'Ajuntament, els alcaldes, tota aquesta muntilla ho vaig viure molt, i m'ho vaig passar molt bé, perquè bueno, ja començant de que arribava allà, i estava Ferran Fornells fent el seu programa encara quan jo arribava, que era la Carraspera Matinera, que era pràcticament tot el programa va de llar i tossint, però que era molt divertit perquè era un personatge genial, que jo li tenc un apreci, però molt gran, molt gran, molt gran. I clar, ja arribava a Samalló, i et trobaves a Samalló i ja veies que jo era una mica surrealista. I després ja començava allà amb els meus informatius, amb les meves coses, anar fent i així, i tenia de tècnica la Pilar Jafel, que desgraciadament va morir, i amb ella m'ho passava molt bé, perquè bueno, ella sabia que jo era de risa fàcil, em provocava, jo m'aguantava com podia, però
directe,
més d'un cop,
directe, no?
En directe més d'un cop se m'escapava, perquè ella se n'enfotia de mi, amistosament, i bueno, ho vaig passar molt bé. I després, la cosa que recordo molt també eren les nits al Magarola. Vull dir que jo sabia, jo a tarda anava a treballar al Mundo Deportivo, però plegava al Mundo Deportivo, a més d'anar cap a casa, m'anava al Magarola, que sabia que sempre trobava algú allà. I alguna nit que corrent s'havia apagat l'antena, això ho recordaré tota la vida, i l'únic que portava cotxe era jo, una nit d'una tormenta brutal que feia, que es va apagar la llum a Magarola, ens vam quedar a les fosques, allò que passava abans al poble, que ens quedàvem a les fosques, i amb el meu cotxe, que era novato, pujant a l'antena de la Floresta, que no sé com vam arribar, perquè hi havia més d'un pam de fang, per intentar fer funcionar l'antena, perquè tornava la llum, però l'antena no funcionava.
Ara que parlem d'esports, em doneu peu per parlar de... Bueno, aniré a compartir una mica amb els que van ser els meus profes. Quan jo vaig arribar, tu ja hi eres. I jo vaig arribar directament a esports.
Jo vaig ser un profe que em van finxar pel carrer. El senyor Ramon, que anava a cobrar publicitat, el Simó d'Auschwitz. I hola, bon dia, bon dia. Voldries vindre a la ràdio? Vine, va, cap allà, ja està. Fet.
Ni càstig ni res, no?
No, càstig. No, càstig. Era un càstig.
Era un càstig.
Sí, sí. Però també, com diu el Jesús, ha sigut una de les millors èpoques de la meva vida. Anar cap a casa amb mal de panxa de tant riure era el més normal del món, eh? Era el més normal del món. Una cabrejada i un far de riure... Era el més normal del món.
Jo puc intervenir aquí o no?
I tant.
No sé, aquest és el que he fet.
El Toni era el meu. I el meu tècnic. I el meu tècnic.
El teu i el de la Maribel.
I el meu a primera hora també.
I el del Jesús.
Que et cobria la ràdio.
Sí, i el del Ferran Fornells.
El de la clau.
Que molts cops tenia que picar-li la porta. Estava dalt. Ferran, que és hora. I baixava i, amb aquella veu que tenia que no entenies mai què és el que deia. Bueno, era un tio sensacional per això. I llavors fèiem
esports, el mòbil, menges, el mòbil, jo un feia fred de caldeu i anava tirant per els camps.
Tècnic.
I més d'una vegada havien salvat algun àrbit, alguna...
Sí.
I havien fet retransmissions esportives,
sí,
de partits.
Clar, sí. Sí, van començar fent partits de bàsquet, no?
I el golf, els que van fer i el golf bàsquet. Amb el Ballesteros.
Ah, sí, campionat d'Espanya.
Sí, sí, amb un Open Sanio, sí. Un Open Sanio, que hi ha una anècdota d'ell, sí. Que va anar a buscar un refresc amb un xiringuito d'aquells, agafa la llauna i marxa. I el xiringuito diu, hay que pagar. I el tio se'l mira així i va fotre el camp. Llavors, aquest no se li va córrer una altra cosa que dir-ho a la ràdio i a la roda de premsa posterior, quan ens va veure, va dir, estos no se van a enterar ni nada. Tota la roda de premsa en anglès.
No teníeu becaris?
Nosaltres no teníem ni idea.
És veritat que sí, que és una de les èpoques més maques de la teva vida. I els diumenges trucant al Jesús que donés els resultats de tercera o quarta divisió, no per poder-los donar, no?
I el Carles, que t'has anat allà a l'altra punta. Tu també vas fer esports?
No.
Com que no?
Jo tècnic.
Tu feies de tècnic?
Pues ara coses, tot allò que s'espallava, miràvem d'arreglar-ho amb les eines i els recanvis.
No podíem el martell.
els Revox que, escolta, es portàvem al carrer de l'Amargura perquè sempre la cinta s'enredava i no hi havia manera que l'escopia. Bueno, llavors era la nostra feina. Els vespres intentant buscar llocs per ubicar l'antena, canviar l'antena per tenir més cobertura amb el Màrius. A les vespres, tot era molt maco. Era una gran família amb la que ens ho vam passar. Jo m'ho vaig passar de nassos.
I quan vas arribar tu?
Jo vaig arribar, doncs no ho recordo. Sí. Jo vaig... Enginyer de telecom. Vaig tenir, sí, un petit programa que va durar res, te'n recordes? A través de la tècnica.
I què feies? Trobàvem
ràpid. A través de les ones, a través de la tècnica.
Tu?
I la gent també, com a talonari.
Intentaves explicar a través de la ràdio com es feien determinades coses, amb la dificultat que a través de les ondes tot era molt complicat i molt difícil, no? I vam veure amb el Ramon de dir, noi, això no funciona, val més que busquem una altra cosa més adient i més divertida. I llavors em vaig dedicar a lo meu, que és el que sempre m'ha agradat, que és arreglar catxarros. Els divendres al vespre ens ho passàvem de nassos amb el programa de l'Ufologia, Magical Mystery Tour. Te'n recordes? Però bueno, jo tinc un gran record i, bueno, i per això ara estem aquí, per recordar-ho.
Anem a acabar la ronda. Ramon.
Hola.
Jo no vaig coincidir amb tu.
No vam coincidir.
Del començament.
Amadeu Costa.
I tu com arribes?
No. Jo arribo amb el Josep, que estudiàvem junts, telecomunicacions, i parlant de que iniciaven aquesta aventura de la ràdio i coneixia també el Ramon de la seva etapa de Ràdio Vallès, doncs em vaig engrescar a participar a l'aventura.
Sí, llavors,
doncs de tècnic, sí, però vaig tindre la gràcia o la sort de que els primers dies o els primers mesos també em van deixar fer algun programa de ràdio. Hi ha de tot. El primer programa, amb això que deia el Ramon dels noms, va ser molt bo perquè era un programa que fèiem a la tarda, els dissabtes, Jukebox.
Jukebox, home,
no vegis. Exacte, amb el Joan Anton, de tècnic. Tenia un tècnic, era un tècnic que tenia un tècnic que li feia a ràdio. Ens vam passar molt bé perquè havies d'omplir 2 hores de ràdio que no sabies què fer, però bueno, sortia i era molt divertit. Això coincideix amb tothom, que era una etapa molt bona, molt divertida, ens ho vam passar molt bé. I ben disfrutar. I també vaig fer alguna retransmissió esportiva sonada i recordat per tots els amics de ciclisme. Sí, no, aquells moments que tu no saps que estàs punxat, estàs en l'aire i hi havia un gos al mig de la carretera i jo dic agafeu-lo i estava el micròfon obert i clar, tot això sortia per la ràdio, però era el maco, era el directe, era l'emoció del directe. I clar, això us ho diu a l'antena.
Aquesta l'he sentit jo, aquesta anècdota. Ramon, tanques?
Jo el que volia dir és que les dues persones que vam exportar primer a grans mitjans van ser el Ramon i el Josep, perquè al cap d'un any, un any i pico, el Josep va entrar a Catalunya Ràdio i el Ramon a TV3, que va ser quan s'obrien encara, de fet encara no s'havien obert ni Catalunya Ràdio ni TV3 encara no havien ni començat, però ja van ser els primers fitxatges i ens van pagar traspàs i amb això vam
de fet et puc dir que un dia se'n va anar a la llum a Catalunya Ràdio
i vam fer servir la burra de Ràdio Sant Cugat.
Oh!
Sí, sí.
Ens ho vam pagar bé, això.
Sí, vam... Bueno, vam tindre un problema greu als estudis de Diagonal i no hi havia un grup electrogen. Jo vaig dir, no patiu, que jo vaig a Ràdio Sant Cugat i em deixaran una burra. I vam fer l'emissió de Catalunya Ràdio amb un grup electrogen de Ràdio Sant Cugat.
Us pregunto, sabeu quants anys ha fet la ràdio?
30...
Sí, no?
Va néixer el 82.
34.
Per molts anys.
I aquí estem.
Per molts anys.
Doncs un brindis, vinga.
És el moment que passat, present i futur es donin la mà i ho fem en companyia de l'actual directora de Cugat.cat, Mònica Lablanca. Mònica,
hola, molt bon dia. Hola, bon dia.
Escolten això, un se n'adona que han passat molts anys, però que encara queden bastants més per endavant. I això significa feina, projectes i molta il·lusió, perquè els temps canvien i, per tant, hi ha reptes i coses noves per endavant que fan que la gent s'engresqui. Avui som aquí gràcies precisament a la ràdio de llavors, que semblava segurament un dels mitjans més perjudicats amb el canvi del panorama comunicatiu, amb l'arribada de les xarxes socials, d'internet, amb aquesta nova manera de veure i viure la comunicació. La ràdio semblava que potser podria quedar enfonsada, però no ha estat així.
No ha estat així, i primer, bé, hola, bon dia a tothom. Sentir aquest programa, no? I la veritat és que m'encanta, perquè aquesta il·lusió i aquestes ganes amb el que va néixer la ràdio és exactament les mateixes ganes d'il·lusió que hi ha ara, no? Amb aquesta transformació de la ràdio en el Cugat.cat, no? És les mateixes ganes d'il·lusió que veiem amb l'equip de Cugat.cat, gent nova, gent renovada, però que existeix, i l'esperit, no?, de voler informar, de voler fer un mitjà de comunicació, de voler arribar més enllà, de voler fer arribar la informació a la ciutadania, de voler fer arribar també, doncs, tot el que passa a la ciutat, no?, i ser un element cohesionador a la ciutat, tenir un paper a la ciutat, es manté exactament igual, intacte, no? Llavors, jo el que crec és que la ràdio ha evolucionat com hem evolucionat les persones en el món de la comunicació. És veritat que l'adaptació a les noves tecnologies ens va permetre i obrir-nos a un món nou, però també vèiem i detectàvem tots plegats que és que el món de la comunicació canviaria cap aquí, no? Per tant, jo penso que la ràdio ha anat evolucionant en aquest cas, no? Abans només teníem un mitjà de comunicació que era la ràdio per comunicar-nos, i ara tenim més canals, hem ampliat, però hem mantingut la ràdio, perquè també hi ha un públic i un oient de la ràdio, no? També hi ha aquest canal encara viu i que també hi ha gent que utilitza. L'essència del Cugat.cat, i que va néixer, jo crec, de l'essència i d'aquestes ganes de voler fer arribar la informació a tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat, de Sant Cugat, és això, no? És poder facilitar i fer arribar al màxim la informació. Ja no només per un canal, sinó les noves tecnologies ens ofereixen altres canals, doncs nosaltres hem obert aquest ventall, no? Mm-hmm.
Una ràdio que també es consumeix de manera diferent, perquè els directes ara és una mica complicat que es tingui un públic fidel, que estigui en el moment en què allò s'està fent, però que es consumeix a la carta, amb els podcasts, amb aquests arxius de so que també estan adreçats a tots els públics, però que es poden consumir en el moment que un vol i triar el que es vol.
Exacte, aquest és l'avantatge en aquest sentit, no? De l'adaptació de les noves tecnologies, no? I el canvi tan gran que va fer, en aquest cas, la ràdio amb tot l'equip, no? És precisament el poder fer arribar aquesta informació, ja no només, ja no t'obliga a estar a Sant Cugat, no? Recordem que, clar, en aquest cas, la ràdio de proximitat, doncs, té les limitacions de l'espai, no? En aquest cas, pots estar a qualsevol lloc del món, en qualsevol moment pots escoltar perfectament aquest o qualsevol programa. Clar. Això és arribar molt més enllà, és portar molt més enllà la ciutat, és arribar molt més enllà la informació i és portar molt més aquest sentiment, no?, de la ciutat de Sant Cugat. I nosaltres contribuïm en tot això. Per tant, per això crec que en aquest cas la transformació de la ràdio va ser a millor, no? Perquè no hem deixat la ràdio, sinó que la ràdio òbviament l'hem mantingut i l'hem adaptat perquè pugui arribar a més persones i facilitar l'accés, no? I bueno,
l'hem amplificat.
L'hem amplificat, exacte, no? Exacte. L'hem amplificat.
Per cert, abans parlava de reptes i de canvis. Nosaltres, Cugat.cat, al mitjà, sempre està molt predisposat als reptes, a innovar. Podem avançar algun projecte? Tens mig minut.
Bé, de moment encara estem treballant. El que sí que podem dir i adelantar és que tenim molts projectes molt interessants per estar al costat del ciutadà i del Sant Cugatenc. El que volem precisament és facilitar aquest accés a la informació i ara donarem un pas més. Un pas més oferint aquesta informació molt més personalitzada i, òbviament, mantenint aquests valors de qualitat, d'ètica, de pluralitat, que és una marca que portem i que ara volem, doncs, potser fer-la sortir una mica més i sentir-nos orgullosos, no? De que realment fem un periodisme que respon a uns valors i a uns valors democràtics, no? I òbviament amb les noves tecnologies arribarem encara molt més enllà i sempre per facilitar la qualitat de vida dels ciutadans treballem en aquesta línia.
Doncs avui ens hem volgut en recordar dels nostres orígens, que diuen que és de ben nascut a ser agraït, no?
Sí.
Això, en castellà almenys ho diuen així, però bueno, fent una traducció.
Fet una adaptació.
Sí,
aquí.
Una adaptació. Hem volgut recordar aquests orígens precisament amb motiu d'aquest aniversari, 34 anys de la ràdio local. Gràcies, Mònica, per haver-nos acompanyat.
Vosaltres.
Felicitats també per la part que et toca. I el Sant Cugat a fons continua. Després de les notícies que arriben de seguida, i arribarà el moment de la tertúlia del poble.
Sant Cugat a fons.